La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Estàs a la 92.2 FM, Ràdio Vila-real.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Vila-real esta temporada?
Les coses del Vila-real, com sempre, a Ràdio Vila-real, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2, el nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cheriche, el mito de Gunal, es esta, va Cheri, está solo unal, y la pasa, está solo unal, eral, unal, unal, al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol,
Futbol a Ràdio Vila-real. Diumenge a partir de les 11:30 del matí, Leganés Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per A Bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Maderarbo, Canem, Canos Impresors, Carnicería El Conchel, Catering Esther, Clínica Robles, Consum, Cristalería Broc, Daswell Auto, Defuser Fin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Iberoelectra, Frites y Verdures La Menera, Joyería Lola Álvaro, Llopis Díaz, Clínica Dental, London Bridge, Maver Auto, Magic Roba Infantil y Juvenil, Marzá, Nissan, Óptica Vila-real, Papelería Zumar, Real Export, Serigrafías Libra, Supermercados Cas Domestic, Talleres Agripesa, Tenis Trainer, Tot Descans, UNED y Viedad Castellón. Radio Vila-real amb el Vila-real Club de Fútbol. La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Protagonistes.
Amb Núria Guterres
i Sheila Gil.
How can I get out? There's no way I can get out. How can I get out? Bon dia, salutacions, una jornada més. Estem així a la 92.2 de la freqüència modulada en aquesta jornada de dijous. Núria Gutiérrez, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila. Doncs bé, ja estem així, un 13 de setembre, un dijous en el que tenim molts protagonistes per davant. Tenim temes de tot tipus. Jo crec que avui plantegem temes polèmics, temes que són actualitat ara mateixa, de tot tipus, podríem dir. I és que, per exemple, ens acompanyarà a nivell polític la president de provincial de Vox, Llanos Massó, estarà amb nosaltres. Serà a partir de les 12:30 quan ens acompanyarà per a parlar de temes tan polèmics com els màsters. Aprofitarem per a preguntar-li si ella té algo que ocultar, no? Perquè, bueno, conforme va pujant una persona en un poder polític, se va rebuscant més en ella. Aleshores, està bé, no?, que tinguem ja constància de que des de Vox no tenen res que ocultar dins del seu perfil acadèmic.
Almenys això diuen, no?, després s'hauria de veure si arriben el que poden treure, no?, perquè sempre diuen que no, però després n'hi ha algú que salta.
Ai, sempre n'hi ha algú, sempre n'hi ha algú. Doncs Llanos Massó vindrà a parlar-nos de la candidatura de Borriana, perquè aquesta mateixa vesprada es presenta el candidat que presentaran a les eleccions, valga la redundància, que van a presentar a eleccions d'ací just un any, just d'un any, no, menys. Jo crec que menys d'un any, ja no sé ni què estem parlant. Menys, en maig, vamos. I que podrem conèixer perquè ara poquet a poquet aniran presentant el seu, podem dir el seu equip, no?, el seu equip polític. Tant en Borriana com en Benicàssim, en Vila-real. Poquet a poquet anirem coneixent qui són els candidats de Vox a nivell provincial. Però aprofitarem per a parlar de temes polèmics, com per exemple també aquestes vinyetes de El Jueves. No sé si vosaltres, els que esteu escoltant-nos, vos han arribat al mòbil, jo crec que s'han convertit quasi en viral, almenys ara sí a la nostra província. Sí. A través de totes les xarxes socials s'està parlant d'aquestes vinyetes en les que diguem que se critica o s'ironitza de les costums i la gent de Castelló, sobretot de la capital, podríem dir.
I sí, és que reparteixen una miqueta, no?, però s'entren especialment a la capital, tot i que també no sabem si en defensa o no, però no és Castelló la primera província o la primera ciutat en la que fan aquesta crítica sàtira. També hi ha altres, han passat en Santander, ha passat a Granada, així que...
Bé, i hem de dir que ha sigut un vilarrealenc, perquè... No sé si ho sabeu, que tenim un vilarrealenc treballant en la revista El Jueves, i si no ho sabem, mira, ara ens assabentarem d'això, perquè és molta la gent que no tenia constància d'això, és una persona que dibuixa molt bé, i doncs, evidentment que ha volgut ficar aquesta sàtira o aquesta crítica en la revista El Jueves sobre la nostra província.
I si és, i comentaris, per exemple, si també a Sovina, Sovina contesta també en Facebook, ho ha fet bé, no ha atacat ni res, però bueno... Sí, ha generat prou...
Imagina que tots contestaran, no? Hem de dir que també apareixia Paula Bonet, per exemple, la nostra vilarrealenca, la nostra artista, que, bueno, deia, diguera lo que diguera, no? És una artista que està triomfant moltíssim i que agrada moltíssim, i això, el seu talent i els seus seguidors són els que poden valorar-ho, no?, al cap i a la fi, per més que n'hi hagi una crítica pel mig.
Ai, sí, és, doncs aquest serà un dels protagonistes, ja no és massa des de Vox, però també en tindrem altres, coneixerem al nou pàrroc de Santa Sofia.
Doncs sí, ja teniu nom, tenim nou rector, que jo crec que mossèn Guillermo necessitava una ajudeta. A veure, no és el nou pàrroc, perquè mossèn Guillermo no se'n va, és com una ajuda que se li dona a un vicari, no?, que se li dona a mossèn Guillermo, pues perquè ja sabem que l'edat no li perdona a ningú, que ell fa esforços i sobreesforços per estar ahí, al peu del canó, per estar en tot, però arriba un moment en el que fa falta, no?, que la salut no està en el millor dels moments i fa falta una xicoteta o gran ajuda, i per això el bisbe ha decidit enviar a una persona, a Álvaro Miralles, per a que li tire una maneta, per a que estigui al seu costat, per a que li reste feina, i nosaltres avui el coneixerem. La veritat és que és un tio molt campechano, bueno, vulgarment parlant, sembla per
rei,
favor.
Sembla el rei, no?
Un retor, un cura molt campechano, podreu escoltar-lo a partir de la 1:30 del migdia i diguem que se presentarà en societat aquest cap de setmana a través de la seva missa, una missa que oferirà tant el dissabte com el diumenge.
Doncs també hi estarem també. Així com amb l'agenda, allà vam tenir amb nosaltres el president d'aquesta associació de familiars i malalts d'Alzheimer en festes, però clar, en festes com que igual no és el fòrum per a conèixer més en detall a una persona. Doncs estarà David Moliner, el president d'AFA ara a Vila-real, així com també ho farà i estarà acompanyat per Patricia Olmedo, ella és la directora del Molí La Vila, que ens parlarà de la part més tècnica, l'assistència també als usuaris, tenint en compte que la propera setmana, el dia 21, és el dia de l'Alzheimer i durant aquestes jornades van a dur a terme activitats com aquestes olimpiades i també taules en diferents ciutats, aquestes meses informatives, per a donar a conèixer més encara la tasca que duen a terme.
Doncs sí, perquè és una enfermetat que jo crec que quan te toca de prop la vas coneixent cada vegada més. Saps la crueltat d'aquesta enfermetat, la tristesa per part dels familiars de veure que aquesta persona poquet a poquet s'està allunyant de tu, i jo crec que sí, que s'ha de saber bé aquesta enfermetat, de què va, de quina forma se pot ajudar a aquestes persones, com evitar-la i com afrontar-la.
Així és, a més, una investigació, no? Un article fa poc eixia, no?, que és una de les malalties en la que més diners es destinen, tot i que malauradament encara n'hi ha moltes llacunes, no? D'on ve, no prové, aleshores encara queda molt per fer.
Moltíssim, moltíssim que hem fer amb l'Alzheimer, però bé, també tenim molts altres temes que són actualitat, perquè, per exemple, a nivell polític, nosaltres podrem escoltar al Partit Popular en diferents demandes o en més demandes relacionades en educació, amb diferents promeses incomplides que citarà el mateix regidor Alejo Fontdemora, així com també parlarem de la cita musical urbana solidària que arriba a la localitat de Vila-real un període més. Ens ho contaran a partir de la 1 del migdia. Escoltarem la veu dels diferents protagonistes polítics.
Doncs això en aquesta jornada, un 13 de setembre, en la que hem de felicitar el Sant Amat, avui és Sant Amat.
Sant Amat.
Sí.
Bueno, però és que és el Dia Internacional del Xocolate. Bueno, pues avui és el dia en el que s'ha de menjar xocolate sí o sí.
A veure si te vas a pegar una
excusa.
A veure si te pegues una farta, demà vens descomposta per dins, que és el teu cumpleaños, i no pot ser.
No. Igual me reserve per a demà, veus?
Te pegues la fotraca demà. Bueno.
No sóc jo molt de xocolate, però què vos agrada més? El xocolate pur, el llet o blanc?
A veure, aixina com gola a gola, el blanc està molt dolcet, però és molt calòric.
Sí.
Però bueno, jo me'n recordo com els filipinos estos, aixina, els redonets estos blancs. Mare, quan jo era xicoteta, quines fartades me pegava. Era una cosa aixina.
He de dir que...
No tots els dies, però en cada setmana sí.
A mi, per exemple, el que més m'agrada és el xocolate blanc, és veritat. Però el que menys calories té i el més sa, podem dir-li, és el xocolate pur.
Sí,
però no m'agrada,
És que clar, està més amarg perquè no té tant de sucre, però bé.
Però bé, lo important és que... Però serà realitat això de que diuen de que és el substitutiu del sexe o és un mite? A veure si podem contar-ho amb curiositats. Vinga, ara ho buscaré.
Vale, pues mira, a veure.
Què te pareix?
Quan arribes a casa li ho planteges a lo meu.
Doncs, bueno, n'hi ha tantes varietats de xocolate i com ens agrada, eh? És un vici això del xocolate en tots els formats, en pastís, en nocilla o Nutella. N'hi ha tantes maneres de menjar-lo que jo crec que avui és un bon dia per a menjar xocolate. Mira, hem de dir-te com a dada que Àfrica produeix el 70% del cacau del món. No obstant, rep un 2% dels... Ja no sé ni llegir-ho, això. 100 bilions, crec jo que és, de dòlars que mou aquest mercat. Això és el més trist de tot això. Que un dels productes més comercialitzats, més venuts i que més agraden a nivell mundial, qui el fabrica només reba un 2%, això és pa morir-se. Quanta gent s'embutxaca diners a través del cacau?
Vamos, moltíssima. És un gran negoci el que hi ha i mira, també tenint en compte, no, el que parlàvem, quina agrada més, per exemple, el xocolaté blanc. Doncs està aquesta pàgina que es dedica a fer la comparativa de quant de sucre porten els productes en terrons de sucre, valga la redundància del sucre. Doncs en aquest cas han fet un repàs per productes com tabletes de xocolate, els lacasitos, el Toblerone, per a que siguem conscients, inclús també turró, de quant de sucre porta el producte i, clar, veient-ho així en imatge, en aquesta comparativa, és prou cridaner, eh? Els terrons de sucre que ens mengem, sí, sí.
Ai, 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 ai. Mira, no...
En algunes tabletes la meitat del producte és sucre.
No sé si vull saber-ho, Seila,
ja.
Perquè acabarem sense menjar res directament. Sí. Doncs bé, avui, Dia Internacional del Xocolate, permetiu-vos, encara que siga un quadraet de xocolate, vinga.
Home, però clar.
Aneu a permetiu-vos el luxe.
Però un quadraet no te pots comprar, t'has de comprar la tableta i després, i clar, després la resta de la tableta la vas arrastrant tota la setmana, si arriba la setmana.
és cert, completament. Doncs bé, pues compreu-vos una tableta i feu-vos un capritxet i ja vos ficareu a règim la setmana que ve, vinga, va. No passa res. Doncs bé, Dia Internacional del Xocolate, aquest és un dels temes més comentats a través de Twitter, un tema molt dolcet que ens encanta, però en tenim altres una miqueta més amarguets, eh? Per exemple, s'està parlant de Franco del Valle. Bueno, hem de dir que s'està parlant d'aquesta votació, perquè el Congrés avui vota el decret de l'exhumació de Franco. Uh-huh. Evidentment és un tema que crea molta controvèrsia, que està creant molta polèmica, perquè n'hi ha partits a favor, altres en contra, així com ciutadans a nivell espanyol que defenen, no, a capa i espasa aquesta no exhumació de Franco.
Doncs també altre dels noms propis és el d'un esportista. En aquest cas no per la seva vessant esportiva, sinó perquè ha donat un salt més, que és una de la, que és la seva disciplina, la Ruth Beitia, que ha fitxat o l'han fitxat per a l'executiva nacional del PP. Pablo Casado ha comptat amb ella, amb aquesta medallista olímpica.
Ah, sí?
I doncs pega el salt, ja que ella és de Salt, no? Pega el salt també a la
política. Pega el salt de l'esport a la política. Uh-huh. M'imagino que li haurà donat unes quantes voltes, eh? I quants màsters tindrà aquesta?
Tu i els màsters, però bueno, no ho sé. Home, no ho sé, jo crec perquè... que ella ja, la medalla ja té bé. Tampoc fa falta mirar-li molt més, no? Ja té també aquesta trajectòria.
Per si acas, que no s'unfle el currículum en màsters, que la pillaran i l'enviaran ràpidament, eh?
Sí, sí.
Doncs no sé si avui s'està parlant d'aquest tema. Me pareix a mi que avui el tenen un poc més parat, no?, en les xarxes socials.
Home, jo crec que a mi m'apareix Master Wars com Guerra de Masters en Anna Rosa i sí que suposa que en aquest matinal estaran tractant l'assumpte, però bé, sí que s'han colat altres, com per exemple també Sitges 2018, que està en el top 3, almenys a mi m'apareix en el top 3, és que ja està tot preparat per a saber la programació íntegra de Sitges 2018, així que es parla ja d'aquest festival de cinema fantàstic de Catalunya.
Doncs bé, el que jo volia comentar també és que el Correo de Andalucía anuncia l'acomiadament de quasi el 100% de la plantilla, algo que s'està parlant també a nivell de Twitter, que s'està comentant moltíssim, i és que es tracta del 6è expedient de regulació d'ocupació al que s'enfronten els treballadors del periòdic Sevilla des de l'any 2000. També ho hem de dir, no? Evidentment són companys i s'ha de recalcar això.
Doncs jo crec que ja hem repassat els temes més destacats, així que és moment de fer una xicoteta pausa per a repassar aquestes notícies curioses i vés buscant això que
vaig.
Vés buscant a veure com està la situació. Una pausa mínima i tornem.
Papá, ¿lo tienes todo para la vuelta al cole?
Techo panorámico.
Sistema de navegación.
Sistema inteligente anticolisión.
Sí, todo.
Disfruta de la vuelta al cole con la sensación de tenerlo todo. Consigue un Nissan X-Trail, el SUV más vendido del mundo, totalmente equipado en tecnología, por 24.500 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Aula de música 12 notes. 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de Música 12 Notes al carrer Pare Molina 29 de Vila-real. Matrícula oberta.
Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 13.700 euros. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Limpiezas Dobón ofrece servicios a empresas y particulares. Fin de obras, mantenimiento de comunidades. Pida presupuesto sin compromiso. Limpiezas Dobón, la solución a sus problemas de limpieza. Calle Montpellier 8 de Villarreal.
Hoy puede ser un gran día.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva't ja els dècims de la loteria de Nadal. I a més, si eres client, obtindràs la impressió de les papeletes gratuïtament. Loteria número 3, la Bona Sort. Compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Villarreal. O crida al 964 52 55 88.
Noticias curiosas.
Doncs és 27, moment de repassar aquestes notícies curioses, avui variades, però no sé, Núria, ja que tenies informació del xocolata i el sexe, a veure si vols comentar alguna cosa.
Mira. A veure, vaig a comentar-vos, aprofitant que és el Dia Internacional del Xocolata, aquest mite o realitat de que el xocolata pot ser un bon substitutiu del sexe. Molts experts asseguren que afirmar així a la lleugera que el xocolata és un substitutiu del sexe és anar molt lluny. Sí que és cert que la ingesta de xocolata facilita la liberació d'endorfines i activa la serotonina, una substància que generen els nostres neurotransmissors i que ens fa sentir feliços. La mateixa substància exactament que se segrega quan practiquem sexe o també, per exemple, quan prenem el sol. De fet, el xocolata negre conté concretament feniletamina, un compost que allibera les mateixes endorfines no sols que el sexe, sinó de l'enamorament. Per aquest motiu, quan estem en època depressiva o estem decaiguts, prenem xocolata i automàticament ens sentim millor. Cal destacar que això convé tindre-ho present, que parlem de casos de depressió lleu o simplement de períodes en els que tenim menys energia. A més, és bo per al cor i en quantitats moderades pot reduir el risc d'enfermetats cardiovasculars. O sigui, que ja ho sabeu. Diguem que no és un substitutiu del sexe, però que sí que ajuda a millorar l'estat emocional.
Però en coneixement també, i bé, claro, una miqueta perquè... i del que toca, no? Estos que tenen només sucre i sucre.
Ja bueno, sent... també és veritat que diuen que xocolata i sexe també són compatibles en el llit, eh?
Bueno, no parlem de marranades, que se mos embruta així el matí, no pot ser. Anem a parlar d'aquestes notícies curioses, que la Núria avui la tenim animada.
És que ens falta l'Ara Antiquino. La tindrem la setmana que ve a la sexòloga, eh? Sí. La tindrem ja una altra vegada.
Doncs, a banda d'això, no? Que serà d'ací uns dies, anem a parlar. No és la primera vegada que ho veiem, però sí que ha tornat a cridar l'atenció un policia indi que dirigís el tràfic amb un suggerent. Vaya passat a una ciutat, a Odisha, la Índia, i s'ha fet famós pels seus balls per a dirigir el trànsit. Segons informa The Times of India, el seu nom és Pratap Chandra Kawal i és conegut pel policia de tràfic ballarí. Té un estil únic per a controlar el tràfic i gràcies als seus silbits i moviments sap dirigir com ningú als conductors. Treballa com a guàrdia des de fa 4 anys.
Ai, pues és molt graciós, t'ho imagina't.
Millor, jo crec que això passa en un d'ací i vamos.
Imagina't el teu home, Seila, de balloteo, deixant que passe manejant el tràfic, amunt i avall.
No, jo crec que ací passa una cosa així semblant. I no pot ser, perquè vamos, en Facebook els acribillarien i jo crec que no sé si tindrien algun tipus de sanció, però passa, perquè es veu no només a Índia, sinó als Estats Units, també s'ha vist, algun país de per ahí, però bueno.
I així no podria fer-se?
Home, fer-se se pot fer, però és això, jo no sé com cauria, perquè dirien, ja, si estos són vagos, és policero, només falta ja que se fiquen a ballar. Bueno, no ho sé com cauria, eh?
No ho sé, no ho sé. Però bé, és molt graciós i estaria bé veure-ho. Doncs parlem també, és veritat, aquesta notícia l'havia escoltada jo ja i l'han tretada també a nivell nacional. Una parella d'ancians, de majors, que utilitzen l'esperma del seu fill que ha faltat per a tenir un net. Un matrimoni britànic ha volgut tenir un net d'una forma res comú. Després de la mort del seu únic fill, la parella va decidir buscar la forma de tenir un hereder amb l'esperma del fill que havia faltat. Això, la veritat, és que ha causat moltíssima polèmica en Regne Unit, ja que, com és obvi, el matrimoni no va demanar permís al seu fill per extraure l'esperma que havia sigut recollit abans de la seva mort. Després d'aconseguir el material biològic, el matrimoni va viatjar als Estats Units per a tenir un fill mitjançant una gestació subrogada, una tècnica prohibida al Regne Unit. Algo inusual, però que un honor ajudar a la parella, deia David Smotrick, que va ser l'encarregat de fer aquesta intervenció. Bueno, hem de dir que no està a l'alcance de tots, perquè aquest matrimoni va pagar... Més o menys costa entre 60.000 i 100.000 lliures, eh?
Que es diu prompte.
Però és que era un matrimoni molt adinerat.
Doncs aquesta és altra de les notícies curioses, però també hi ha polèmica per diners, en aquest cas pel salari que cobrarà la xiqueta que protagonitzarà la pel·lícula Dora l'Exploradora. El salari de l'actriu de 9 anys que interpretarà a Dora l'Exploradora, la pel·lícula ha alçat i ha generat polèmica. Segons informa la revista TMZ, serà la protagonista principal del film, però cobrarà menys de 10.000 dòlars. En concret, la xiqueta cobrarà uns 7.200 euros la primera setmana de gravació i 3.500 les següents. El salari...
Què te pareix?
Home, doncs no està gens malament, però bueno. El salari, diuen, ha alçat polèmica perquè els seguidors el consideren baix per a la principal protagonista de la pel·lícula. L'actriu Madeline Miranda, que s'allotjarà en un hotel i volarà en business, és aquesta xiqueta. I en aquest cas, Eva Longoria serà l'actriu que interpretarà...
Que no cobrarà tan poquet.
Home, segurament no, no? Però bueno... En aquest cas, Longoria, com dèiem, serà la mare de la Dora Exploradora en la pel·lícula, on també apareixerà Michael Peña.
Doncs bé, una altra de les curiositats que, bueno, no sé si vols fer algun comentari al respecte, però
no.
És que tampoc sabem bé en quin, més o menys, en quin marge, no? Cobren les actrius i actors.
Però, bueno, els que saben diuen que és poquet, doncs ens fiarem.
Doncs, per exemple, me morc si me passa una cosa d'aquestes característiques i imagina que la gent que ens escolta també.
Estem de reptils, ahir el xiquet i ara un altre.
Mira, tota la pell de gallina tinc ara mateixa. Una conductora troba una serp en els pedals del seu vehicle en Madrid. És que me morc. Hi ha animals que se fiquen pues, en llocs que no podem ni esperar. Veu sap una dona que conduïa per al Corcón quan va veure algo estrany en el parabrises. Pensant que era una rama, va traure la mà per la ventanilla i va intentar retirar-ho. No obstant, la serp va aconseguir entrar en l'interior del vehicle i baixar fins als pedals. Quan la dona se va adonar de que era un reptil, va eixir alterada del cotxe i els agents van avisar al Centre Integral de Protecció Animal d'Alcorcón, que va portar el cotxe al dipòsit per a poder capturar allí a la serp. Però tu imagina't, pots arribar a tindre un accident, això primera. Segona, que no pugues parar, perquè estigues en meitat de la M30.
Sí, sí, vinga carrils i vinga cotxes.
Jo bueno. No sé què faria, la veritat és que crec que pegaria un freno ahí que
sí,
tindria un accident, segur.
Sí, a mi, jo, una volanta, perquè a mi m'adora... imagina que estàs pedalant, o sigui, estàs conduint i te toca... El peu, no?, que te passa per la munya.
Ai, jo me morc, no, és que no podria.
En fi, ja està.
Que repelús, de veritat, no podria, sóc incapaç. Però m'imagine la situació. No sé, què faríeu vosaltres? Perquè...
Jo crec que volantar directament de l'esglai, del sobresalt, però bueno.
No ho sé. Passem a una altra que no m'oblide d'aquesta serp.
I ja ens quedem per últim amb una intervenció dels TEDx que van explotar un paquet localitzat a Marbella, la unitat especialitzada en desactivació d'artefactes. Els TEDx, que pertanyen al cos nacional de policia, van realitzar una explosió controlada a Marbella. En concret, segons va informar l'Opinió de Màlaga, l'explosiu estopetava en l'urbanització Alto de los Monteros. Els CEDAX van desactivar l'explosiu passada les 9 de la nit i va ser un artefacte trobat a una obra sense tenir que lamentar danys materials o personals.
Pues menos mal.
Doncs la veritat és que sí, no? Una bomba allà enmig, i la sotsdelegació de govern a Màlaga ha felicitat els agents per desactivar aquest artefacte.
I no sabran d'on ve?
Pues igual estaran investigant, no? Perquè si apareix una bomba, suposa que voldran saber d'on ve.
És per a investigar-ho, la veritat. Doncs bé, moltíssimes curiositats les que hem trobat en aquesta jornada de dijous. Però bueno, és el moment de fer una pausa i de presentar a la primera protagonista d'aquesta jornada. Presentem a Janos Massó, que ens va a parlar de temes d'actualitat, així com també, evidentment, a presentar-nos al candidat de Borriana.
Pero el verano se volvió un invierno.
Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación. Lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a la Academia Estudi Tecles en la calle Molino 11, Vila Real.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i Avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com. De mil
colores. En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Vila-real.
You're the magician's assistant in their dreams.
Y hablamos desde Vox con la con el presidente provincial, con Janos Massó, porque esta misma tarde van a presentar ya a uno de sus candidatos en la localidad de Borriana. Vamos a comentar este tema y muchos otros que yo creo que están en el tintero y que se tienen que hablar y se tiene que opinar sobre ellos. Janos Massó, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo creo que antes de hablar de todos estos candidatos que poco a poco iréis presentando en Vox, me gustaría que aprovecháramos para analizar temas de actualidad, temas que ahora mismo en el panorama nacional están siendo polémicos y que yo creo que podría incluso llegar a salpicar, ¿no?, a cualquier político de cualquier esfera, ¿no? Hablamos del tema de los másteres, porque empezó con Cifuentes, se ha hablado también de este tema de Pablo Casado, ha dimitido una ministra, Carmen Montón, también se está hablando de Pedro Sánchez y su máster. ¿Qué está pasando en este tema? ¿Crees que se están haciendo las cosas bien? ¿Crees que se está hilando demasiado fino? ¿Qué pasa aquí?
Bueno, a mí el tema de los máster lo que me hace pensar es un par de cosas. Es, primero, cómo se está profesionalizando la política. Todo el mundo que está ahora en política son profesionales de ello. Prácticamente ninguno ha trabajado nunca fuera de la política. Y entonces se han dedicado a echar sus currículums para subir más rápido en los partidos. El tema de los máster y de los trabajos de fin de grado y del doctorado de Pedro Sánchez es un tema grave, pero en tanto en cuanto afecta un poco a la credibilidad y a la honorabilidad de la política. Yeah. Porque Carmen Montón dimite, o la hacen dimitir, no sabemos muy bien qué es lo que sucedió. Y ahora oímos al Partido Socialista hablar de la dignidad por haber dimitido, de haber tomado esa decisión. Yo me pregunto, si no la hubieran pillado, ella seguiría de ministra. De hecho, como antes no la habían pillado, siguió de consejera de Sanidad en la Comunidad Valenciana. Ah. ¿Qué pasa? ¿Que la dignidad les aparece cuando los pillan? La indignidad es mentir y es mantenerte en un cargo sabiendo que tienes detrás una mentira, una falsedad, un plagio. Pero bueno, a mí el tema de que dimita la ministra Montón o que llegara a dimitir, en su caso, Pedro Sánchez por este tipo de temas o incluso Pablo Casado, yo creo que hay otros temas por los que deberían haber dimitido antes. Carmen Montón, cuando estuvo aquí de consejera de Sanidad, pues hizo un destrozo en la sanidad de la Comunidad Valenciana, no hay más que ver. Todo el follón que organizó en el Hospital Provincial de Castellón, todo lo que organizó al revertir el modelo Alcira, que le llaman, que es esa sanidad pública, una gestión privada, que se ha demostrado incluso en los propios informes de la Consellería, que es mucho más eficiente que la otra. Pero es que ese odio, vamos a decir así, que tiene la izquierda a la gestión privada y a la empresa privada, pues les hace incluso tirar piedras contra los ciudadanos y contra los usuarios de una sanidad que estaban encantadísimos con la sanidad que tenían, pero sí o sí todo tiene que ser público. Entonces, creo que había motivos mucho más importantes para la dimisión de Montón cuando era consejera de Sanidad. Creo que hay motivos mucho más que fundados para la dimisión y convocatura de elecciones por parte de Pedro Sánchez, más allá de que su máster se lo haya hecho, el máster no es, es un trabajo de doctorado, la tesis doctoral, se la haya hecho una tercera persona o haya sido un plagio. Yo creo que tenemos problemas más importantes que serían por sí solos suficiente para que presentaran ellos la dimisión.
¿Pero cree que esto puede echar para atrás a más de un político para ascender en la escala de la política? ¿Porque tienen miedo a que les saquen trapos sucios, que a lo mejor si están en un estamento más bajo, pues claro, no rebuscan tanto en ellos?
Bueno, hay un dicho popular que es que no la hagas y no la temas. Entonces, vamos a ver, si alguien está en esa misma situación, pues que revise su trayectoria, que revise sus acciones, que rectifique y que se presente a la política pues con las ventanas abiertas. No lo sé, o sea, parece que es que aquí, además es que en España, desde hace unos años parecemos a una especie de titulitis, sí, que aquí todo el mundo tiene que ser titulitis, y lo estamos pagando ya no solo en la política, sino en la vida privada de los ciudadanos, y es que todo el mundo tiene que tener un título universitario, todo el mundo tiene que hacer un máster, y todo el mundo tiene que tener cuanto más títulos mejor. Y eso puede que en algunos sitios digan, no, es que en España hay tantos miles de universitarios. Bien, ¿y qué? ¿La calidad de esos universitarios? ¿La calidad de esos títulos universitarios? Ahí no nos paramos a pensar. ¿Se puede absorber el mercado laboral tantos miles de universitarios que se pasan 4, 5, 6 años de su vida formándose con sacrificio muchas veces de sus familias, incluso de ellos mismos, para que luego ese título no valga para nada? Yo creo que hoy por hoy, y suena duro, pero muchos títulos universitarios y muchas universidades españolas son una estafa para los padres que creen que su hijo con ese título pues va a llegar más lejos que si no lo tiene. Y esa proliferación de universidades por todos sitios yo creo que es perjudicial. Antes en España había menos universidades, pero de más calidad, de más excelencia. Ahora en cualquier pueblo, en cualquier ciudad hay una universidad, y eso ¿en qué redunda? Pues en una bajada de nivel. ¿Qué tenemos también? Pues lo que te decía, esa titulitis en la que pensamos que por tener un currículum muy abultado alguien pues va a ser mejor que otro, y eso no es así, y tenemos a las empresas pidiendo titulados en formación profesional aquí en la rama de química, para las azulejeras, en un montón de sitios, y no se está fomentando esa formación profesional, que en muchos casos, titulados de formación profesional están teniendo mayores remuneraciones y mejores trabajos que muchos titulados universitarios. Pero nos han metido eso en la cabeza, que cuanto más universitarios mejor, y yo creo que eso es un verdadero error. Formados, sí, está claro, pero una formación no significa un título universitario. Ya te digo que muchos títulos universitarios están muy, muy devaluados. Uh-huh. Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, mucho poner cuando la gente está habla de titulitis. ¿Y tú qué eres? ¿Licenciado, graduado, doctor? ¿Tienes cuántos másters? Bueno, pues ha habido doctores en economía que han hundido un país económicamente y hay gente con un bachiller que ha levantado imperios. No tenemos más que ver al propietario de Zara, con un bachiller, y ha levantado un imperio. Y sin embargo hemos tenido ministros, doctores en economía, que han hundido la economía del país. Con lo cual, una cosa no implica la otra.
Bueno, y ahora voy a hacerle la pregunta, ¿no? ¿Usted tiene algo que ocultar? ¿Tiene la conciencia tranquila? ¿Algún día le podrán sacar alguna cosa de algún máster o algún plagio?
No, absolutamente. Yo tengo la conciencia tranquila y además, bueno, en la página web nuestra está el currículum de cada uno de los componentes. Sí que tengo que reconocer que yo jamás he trabajado fuera de casa, sí que estuve en la universidad. Por cuestiones personales no llegué a terminar la carrera. Luego tuve mis hijas y decidí pues centrarme en ellas cuando ya ellas eran un poco más mayores. Pues entonces sí, yo siempre he tenido inquietudes y entonces sí que estuve en la Universidad de Alicante haciendo una diplomatura. Luego he seguido estudiando un poco, como si dijéramos, de andar por casa, con lo cual títulos no tengo ninguno más que este de la Universidad de Alicante. Pero mi formación ha sido continua y como pensé que nunca yo tendría que acreditar, como te he dicho antes, una titulación u otra, no, yo lo único que puedo acreditar y lo único que tendrán que valorar los que me voten es mi capacidad de trabajo, mi capacidad de gestión y mi honradez. Uh-huh. Entonces, ese trabajo denostado de decidir quedarse en casa a cuidar a la familia, pues yo estoy muy, muy orgullosa de ello. Hoy parece que hacer eso es que eres poco menos que un paria. Yo reivindico a las mujeres que deciden quedarse en casa. Muchas no lo hacen porque no pueden. Yo también lo reconozco, que muchas de ellas les gustaría hacerlo, pero no pueden. Entonces, a esas mujeres hay que ayudarles en todo lo que se pueda para conciliar esa vida. Estando como está ahora la situación laboral, la mayoría de las mujeres tienen que salir a trabajar fuera de casa y no es absolutamente nada fácil. Y hay que implantar muchísimas medidas para que esas mujeres puedan llevar un sueldo a casa, para que esas mujeres, que tienen una carrera que les ilusiona y que quieren crecer en esa profesión, pero que por ello no tengan que renunciar a tener una familia. Yo creo que es fundamental, pero ya te digo, mi trayectoria es clara, no tengo ningún máster por ahí escondido, ningún curso extraño y no me avergüenza reconocer pues lo que te he dicho antes, que no tengo ninguna licenciatura, ni ningún máster, ni ningún título de estos estratosférico. Uh-huh. Y lo único que puedo ofrecer a la gente es eso, es mi capacidad de trabajo, mi gestión y mis ganas e ilusiones por liderar un proyecto que defiende unos valores y unos principios en los que creo firmemente.
Muy bien, pues yo creo que la honradez sobre todo, ¿no? El hecho de ser humilde y de reconocer lo que es. Pues me gustaría preguntarle otra cosa, porque como hoy o ayer, digamos que nos llegó a todos los castellonenses unas viñetas, ¿no?, de la revista El Jueves, en las que se hablaba de la provincia de Castellón, o de, sobre todo de la capital, ¿no?, más bien, pero también de la provincia, en la que se reflejaba un poquito desde el punto de vista del Jueves o de la persona que lo escribía, cómo era Castellón. Digamos que devaluándole un poco, no sé, la gente no sé qué piensa, pero usted lo ha podido ver, ¿qué opina?
Sí, he visto un poco por encima lo que se ha publicado en redes y en algunos medios. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí, tipos de publicaciones como El Jueves, que bueno, todo el mundo sabe a lo que se dedica, pero ya te digo, ese tipo de publicaciones en los que se dedican cada dos por tres a ofender gratuitamente pues a ciertas personas, a ciertos colectivos, a uno que esa mañana se ha levantado y le apetece decir lo que quiere. Y parece que ya, bueno, pues es la excusa. Bueno, como es El Jueves, pues tenemos que consentirlo. Evidentemente, El Jueves puede publicar lo que tengan gana y lo que le parezca bien, Pero creo que esa permisividad que tenemos en ciertos temas con algunos medios, bueno, es que ya sabemos que es este medio, o con algunas personas que se le consienten cosas que a otros no se le consentirían, abarca toda la sociedad, ya no solo las publicaciones como El Jueves, que se dedica, ya te digo, sin ningún motivo, pues a ofender a la población de la provincia de Castellón. Pero bueno, es lo que hay. Si la gente sigue comprando El Jueves, pues allá ellos. Pero yo creo que si la sociedad empezara a pensar un poquito y a darse cuenta de que muchas veces las cosas pues pueden ser legales, puede decir lo que quiera, pero no todo vale. Hay una ética también que creo que es importante en el periodismo, en la política y en todos los ámbitos de la vida. Hay frases o hay expresiones que a ciertos sectores políticos se le consienten y a otros no se le consienten. Uh-huh. Hay partes, posiblemente pues a la izquierda, que parece que tiene una superioridad moral frente al resto, se le consienten quizá de expresiones y opiniones que si lo dijéramos unos políticos del otro sector ideológico, pues nos colgarían en la plaza pública. Con El Jueves pues pasa lo mismo. Nos hemos acostumbrado a que, bueno, pues es El Jueves, pero yo desde aquí me gustaría pues que, oye, pues como señal, pues a ver si en Castellón nadie compra El Jueves esta semana.
Pues a ver qué pasa, a ver, no sé qué pasará, pero bueno, yo creo que es complicado. Bueno, hablemos de Vox y de esta presentación, que esta tarde ya, digamos que ya presentáis en sociedad a vuestro candidato en Burriana y en 15 días lo presentáis en Benicàssim también. ¿Qué retos os ponéis sobre la mesa y digamos que qué características debe tener un candidato de Vox?
Mira, para mí la verdad personalmente es un momento muy, muy, muy feliz. Muy feliz porque llevo 4 años peleando por este proyecto. Hemos tardado 4 años en conseguir empezar ya a tener una implantación, en que se vean los frutos de este trabajo, que aunque no se ha visto en prensa, la gente no lo ha visto, ha estado ahí. Y hasta de ahí han sido 4 años de trabajo duro. Y empezar a ver los frutos ahora para mí es una satisfacción muy, muy grande. Y estoy muy, muy orgullosa del equipo que está trabajando conmigo. En concreto, el coordinador que vamos a presentar en Burriana es un chico joven, un padre de familia espectacular, un hombre valiente, con unos principios firmes. Y yo estoy convencida que, porque él tiene su trabajo, tiene su familia, jamás se había dedicado a la política, pero estoy convencida de que el ser un padre de familia responsable y un hombre valiente, creo que es en el fondo lo que le ha llevado a dar este paso, porque yo creo que él ha visto, como hemos visto muchos de los que estamos en Vox, que la deriva que estaba tomando España no nos gustaba, que el país que iban a dejarle a nuestros hijos no nos gustaba, y yo creo que quizás ese buen hacer como padre y ese amor que tiene por su familia, yo creo que es lo que una de las cosas fundamentales que le han llevado a tomar la decisión de aceptar este reto, de aceptar esta responsabilidad, que no es fácil, que es duro compaginar la política con el trabajo, que tenemos medios escasos, que los recursos también son escasos, que, por qué no decirlo, excepto honrosas excepciones como la vuestra y alguno más, nuestra presencia en los medios es escasa, con lo cual nuestro trabajo tiene que ser mucho más grande que otros, porque no tenemos altavoces mediáticos. Entonces, pues eso, el perfil de este chico es un chico valiente, un chico trabajador y que está dispuesto pues a pelear por lo que verdaderamente cree.
Y quien quiera conocerlo esta tarde en Burriana, exactamente a qué hora y dónde.
A las 7 en el Casino de la Caja Rural de Burriana, creo que es, si te cito de memoria, en la calle La Carrera, creo que es, pero bueno, si se busca Casino Caja Rural de Burriana aparecerá, y en Burriana me imagino que la gente sabrá dónde está, a las 7 de la tarde. Además de estar allí, como vamos a estar, todo el Comité Ejecutivo Provincial ha querido acompañarnos en esta primera presentación provincial, pues el presidente provincial de Vox Valencia, que vendrá también a un poco a darnos su apoyo. Uh-huh. Y bueno, si quieren conocer un poco cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestro proyecto, pues estaremos encantados de explicárselo esta tarde en Burriana.
Muy bien, pues esta tarde en Burriana y en 15 días, bueno, volvemos a hablar porque ya presentaréis en Benicàssim.
Sí, queríamos el día 27, creo que ya está reservado el sitio, presentaremos al coordinador de Benicàssim y lo mismo, bueno, ya cuando tengamos, no tenemos todavía ni la hora ni eso, pero cuando ya lo tengamos concretado, estamos trabajando ahora en eso, no dudéis que os lo haremos llegar.
Pues muchísimas gracias, Janos, Masó, por habernos acompañado y por explicarnos un poquito más todas estas ideas que tiene Vox.
Muchas gracias a vosotros.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Gante, Florencia, Varsovia, buscando ciudad para irte de Erasmus. Sea cual sea la ciudad que elijas, nuestra tarjeta Erasmus del Grupo Cooperativo Cajamar es tu perfecta compañera de viaje. Sacar dinero en cualquier cajero fuera de España sin coste. Disponer de efectivo en caso de perder o deteriorar la tarjeta. Comprar en comercios donde la moneda de referencia no sea el euro. Entra en tu espacio joven del Grupo Cooperativo Cajamar para conocer estas y otras muchas ventajas.
Un parell de minuts els que ens separen de la una de la vesprada i com solem fer en dijous anem a parlar d'alguna d'aquestes novetats literàries. Avui comencem parlant de la muerte del comendador de Haruki Murakami. En plena crisi de parella, un retratista de cert prestigi abandona Tòquio en direcció al nord de Japó. Confús, sumit en els seus records, deambula el país fins que finalment un amic l'ofereix instal·lar-se en una xicoteta casa aïllada rodejada de boscos que pertany a son pare, un pintor famós. En suma, un lloc on retirar-se durant un temps. En aquesta casa de parets buides, després d'escoltar estranys sorolls, el protagonista descobreix en un desvà el que sembla un quadre tapat i amb una etiqueta en la que es llitja la muerte del comendador. Quan es decidia a obrir-lo, s'obrirà també davant d'ell un estrany món on l'òpera Don Giovanni de Mozart, l'encarregat d'un retrat, una tímida adolescent i, per descomptat, un comendador, sembraran d'incògnites la seva vida, que fins a feia poc de temps era anodina i rutinària. Aquest primer volumen de la novel·la La muerte del comendador és un fascinant laberint on allò quotidià es veu invadit per senyals indescifrables de preguntes la resposta de les quals encara està lluny de vislumbrar-se el lector, al igual que el protagonista, haurà d'estar molt atent. I ens quedem amb altra recomanació, en aquest cas de Henning Mankell, El nombre de la dinamita. Es situa aquesta novel·la a Suècia, l'any 1911. Els periòdics locals donen breument la notícia de que Oscar Johansson, dinamiter de 23 anys, ha mort a conseqüència d'un tràgic accident produït durant la voladura d'un túnel. La nota mai es va desmentir, però Oscar va sobreviure, tot i que va quedar greument ferit i amb seqüeles molt greus. És més, va seguir treballant fins a la seva jubilació i no va faltar fins l'abril de 1969. Narrada a través de distintes veus i perspectives, la vida d'Òscar amb els seus somnis i esperances, alegries i tristeses i, per descomptat, marcada per aquest accident que tot ho ha canviat, traça no només el seu destí, sinó també una imatge aguda i vibrant de la situació obrera de la primera meitat del segle XX. I ens quedem amb la proposta de David Zafier, la balada de Max i Amélie. Cicatriz, una gosseta salvatge que ha perdut un ull en una baralla i és incapaç d'imaginar que algú la puga arribar a voler, malviu com pot en un abocador a Nàpoles. Allí coneix a Max, un gos domèstic que ha tingut una vida feliç a càrrec de bones persones que s'ha extraviat i sembla haver-se perdut irremediablement de la seva llar. Cicatriz, a la que Max no tarda en anomenar Amélie, decidís acompanyar el gos en la seva tornada a casa en aquest llarg camí que va des de l'Estivalitària pels nevats Alps. Amb dos animals hauran de fer front a tota classe de perills. Durant aquesta aventura descobrissen que les seues ànimes han estat connectades des de l'origen dels temps en el que els gossos i els homes transitaven per la terra junts i en manada. I també descobreixen l'existència d'un antagonista etern que en totes les seues vides anteriors i abans que pogueren tindre descendència els ha donat casa i mort. En aquesta vida present hauran de nou intentar sobreviure al seu destí. Doncs aquestes són les propostes que teníem per avui. Dos minutets passen de la una pausa mínima, de seguida actualitat provincial i local.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964 52 68 80.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Araceli Díaz López. El entierro tendrá lugar hoy jueves 13 de septiembre a las 5 de la tarde en la capilla Tanatori Villarreal. Velatorio en Tanatori Villarreal, camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Siri, ¿on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Ràdio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cheryshev, el mito de Unal, es esta, va Chery, está solo Unal, y la pasa, está solo Unal, 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 al porter, Fornas, gol, 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 g